Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Clara Ponsatí en llibertat i sense retirada del passaport. És la decisió de la justícia escocesa després que Ponsatí s'entregués aquest matí a una comissaria d'Edimburg, Montse Manent.
El seu advocat, Amer Anwar, ha avançat que l'estratègia de la defensa passa per posar de manifest que el delicte de sedició a Escòcia no existeix.
Creiem que això és un abús del procés d'extradició, un abús de l'ordre d'arrest europea. El delicte de sedició és un crim del segle XVI que va ser creat per reis i reines per aturar les revoltes de classe de la gent que reclamava els seus drets. Afortunadament, a Escòcia la sedició es va abolir ja fa molt de temps. Nosaltres ens basarem en aquest fet i en la greu vulneració de drets humans en el procés espanyol.
Esquerra Republicana manté el no a la investidura de Pedro Sánchez, però obre la porta a continuar negociant.
És el resultat de la primera reunió que han mantingut aquest dijous al Congrés dels Diputats la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el diputat electe d'Esquerra, Gabriel Rufián. Aquesta és la resposta del president en funcions, Pedro Sánchez.
Aquelles forces polítiques que estan negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas a nivel nacional que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían?
Crida del Banc dels Aliments per apuntar-se de voluntari en la nova edició del Gran Recapte, que es farà divendres i dissabte de la setmana que ve.
Els responsables de l'entitat busquen 9.000 voluntaris més per tot Catalunya. Així ho ha assegurat el director del Banc dels Aliments a Barcelona, Lluís Fatjó.
Nosaltres no som pessimistes, però si no, no serien voluntaris. Per tant, estem segurs que els voluntaris s'apuntaran i s'inscriuran. El que passa és que ens fan patir. Ens fan patir perquè s'inscriuen a l'última hora i tota la logística es complica. Però estic segur que farem el que hem fet cada any.
Desallotjat un edifici ocupat per 12 famílies al barri de Balàfia, a Lleida.
Els veïns denuncien que el desallotjament s'hagi dut a terme amb l'absència dels serveis socials de la Paeria i que l'acció s'hagi fet també mentre negociaven una solució amb la Sareb, propietaris de l'immoble.
UAU, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Segons la PA i els propis inquilins, no se'ls havia avisat. Ho ha explicat la Milauda, que és veïna d'aquest bloc.
Es que hoy por la mañana yo estaba trabajando, me llamaron los vecinos y me dijeron que aquí hay policía. Cuando llegué no me dejaron entrar. Al final, negociando con ellos, sí que me dejaron entrar. Cuando entré es un caos dentro. Nos tratan, ¿sabes?, como animales, no como personas. Cállate, te empujones.
I en cultura, Joan Margarit, guardonat amb el Premi Cervantes 2019.
El poeta lleidatà ha conreat la poesia en català i castellà, l'han distingit amb el premi més important de les lletres hispàniques.
Jo concretament en tinc dues, perquè gràcies al general Franco, que me la va fotre patades a dins, però me la va col·locar, va, la llengua és innocent i, per tant, gràcies a això en tinc dues de llengües, la materna, que és el català, i la que no penso retornar-li a aquell senyor. Me l'he quedada.
Notícies en xarxa, edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minvarà fins a quedar el cel poc o mig ennuvolat. Si bé el terç nord romandrà molt ennuvolat o cobert, amb la possibilitat de precipitació feble amb una cota de neu que baixarà fins als 800 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 11 i 16 graus en general, si bé el Pirineu serà més baixa. Els models indiquen que la temperatura continuarà baixant els pròxims dies amb l'arribada d'una baixa que, a més, contribuirà a portar nevades al Pirineu. Malgrat tot, la massa d'aire serà freda i seca i, per tant, les nevades fora del Pirineu seran poc probables. Pel que fa al vent, bufaran els components nord i oest, amb alguns cops forts de tramuntana al nord de la Costa Brava i de mestral a les Terres de l'Ebre. La situació marítima estarà lleugerament alterada, sobretot a les zones més ventades, amb predomini de la maror a mares de forta maror. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, aquesta hora hem de destacar complicacions habituals en les principals entrades i sortides de Barcelona. En primer lloc, comentar-vos que hi ha hagut un accident a la C-17 a Mollet del Vallès. Talla un carril en sentit sud i està provocant cues destacades en aquest tram entre Parets i Mollet en direcció Barcelona. També destaquem la C-58, i hi ha aturades a Terrassa en direcció Manresa, també a Montcada fins a l'entrada de l'Avinguda Meridiana. Compte també perquè hi ha un tram d'intensitat a la C-60 Argentona en direcció Mataró i a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes de Montbui. Veiem també complicacions a la B-30 amb retencions a Cerdanyola en direcció Girona i també al tram de Barberà en direcció contrària per anar cap a Tarragona. Dels accessos sud, circulació complicada a aquesta hora a la 2 a Sant Joan d'Espí de sortida de Barcelona. També si circuleu per la B-23 aquí trobareu aturades a Esplugues per accedir a l'Avinguda Diagonal i també al Papiol en direcció Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. Per últim, dir-vos que la Nacional 260, com a conseqüència de presència de neu i gel a la calçada, està restringida al pas de vehicles pesants a l'altura de Planoles. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La justícia escocesa deixa en llibertat l'exconsellera Clara Ponsatí i li manté el passaport. Ara la pròxima vista del cas serà el 12 de desembre.
El jutge ha decidit a primera hora de la tarda deixar en llibertat l'exconsellera d'Educació després que Ponsatí s'entregués aquest matí a una comissaria d'Edimburg, acompanyada del seu advocat, Amer Anwar, que abans de comparèixer davant del jutge ja ha avançat que l'estratègia de la defensa passa per posar de manifest que el delicte de sedició a Escòcia no existeix.
Creiem que això és un abús del procés d'extradició, un abús de l'ordre d'arrest europea. El delicte de sedició és un crim del segle XVI que va ser creat per reis i reines per aturar les revoltes de classe de la gent que reclamava els seus drets. Afortunadament, a Escòcia la sedició es va abolir ja fa molt de temps. Nosaltres ens basarem en aquest fet i en la greu vulneració de drets humans en el procés espanyol.
A la sortida del jutjat, Anwar ha llegit un comunicat en què assegura que l'euroordre està plena d'errors i contradiccions. Ha denunciat també que es tracta d'un judici polític.
Doncs a la llibertat provisional de Ponsatí s'hi suma també la petició de la defensa de Jordi Cuixart, que ha demanat la nul·litat de la sentència del Tribunal Suprem, que condemna 9 anys de presó al president d'Òmnium Cultural. Consideren que la sentència és desproporcionada i que durant el judici es van vulnerar diversos drets.
Drets com ara la presumpció d'innocència o la llibertat d'expressió. En l'escrit, l'advocat Benet Salellas també argumenta que el jutge Manuel Marchena té una posició ideològica concreta sobre la sobirania de Catalunya i que suposa un prejudici a l'hora de dictar sentència. A més, consideren que no hi ha cap prova que justifiqui la condemna per sedició. Per Salellas hi ha una falta de proves que evidencia que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència de Cuixart i de la resta de condemnats.
Quan nosaltres veiem que en aquests fets es diu que hi ha hagut violència, que hi ha hagut impediment al desenvolupament de l'activitat judicial, que hi ha hagut alteració de la normalitat en l'actuació de l'administració de justícia, nosaltres ens preguntem quines proves han servit perquè el tribunal arribi a aquestes conclusions, perquè en la realitat que nosaltres hem viscut a Catalunya no es va viure la realitat que s'explica.
Doncs encara al voltant de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, avui s'ha presentat l'informe que ha elaborat l'organització internacional Trial Watch, que denuncia la vulneració massiva de drets humans i considera que tant la sentència com les condemnes trenquen clarament el principi de legalitat constitucional.
L'organització, formada per reconeguts juristes nacionals i internacionals, ha presentat aquest matí les conclusions del seu estudi basat en l'observació de totes les sessions del judici i l'anàlisi de la sentència. En declaracions al programa El Far de la xarxa, el portaveu de Trial Watch, Robert Sabata, ha acusat els magistrats del Tribunal Suprem que han de jutjar el cas de falta d'imparcialitat.
Un fet molt important és que els propis magistrats, per la seva ideologia nacionalista espanyola, són una part interessada en el procés i, per tant, no poden veure amb imparcialitat és evident que tenen un problema d'imparcialitat, a part del problema d'independència general que té la justícia a aquests nivells de l'estat espanyol.
Per Sabata hi ha hagut vulneracions molt clares sobre el dret de tenir un procés just, començant, segons ell, pel fet que el judici s'hauria d'haver fet a Catalunya, vulnerant el dret a segona instància. També ha criticat la presència de Vox com a acusació particular i el tracte discriminatori dels testimonis de les defenses.
I l'Audiència Nacional podria obrir una macrocausa per terrorisme pels aldarulls posteriors a la sentència del procés. El jutge que instrueix la causa contra els CDRs detinguts en l'operació Judas, Manuel García Castellón, estudia agrupar tots els casos relacionats amb les mobilitzacions contra la sentència, incloses les de Tsunami Democràtic.
Fonts jurídiques expliquen que les investigacions judicials voldrien arribar fins als líders d'aquestes mobilitzacions, que l'Audiència Nacional no descarten que siguin dirigents de formacions polítiques sobiranistes. De fet, García Castellón ja va ser el jutge que el 18 d'octubre va ordenar el tancament de la web de Tsunami Democràtic amb l'argument que hi veia indicis de terrorisme.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En política, Esquerra Republicana manté el no a la investidura de Pedro Sánchez, però obre la porta a continuar negociant.
És el resultat de la primera reunió que han mantingut aquest dijous al Congrés dels Diputats la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el diputat electe d'Esquerra, Gabriel Rufián.
L'abstenció dels 13 diputats republicans és pràcticament imprescindible perquè pugui tirar endavant la coalició entre socialistes i Unides Podem. La postura dels republicans s'ha donat a conèixer després de la trobada a través d'un comunicat.
Un text que afegeix que durant la conversa no hi ha hagut cap indici que el Partit Socialista pensi a abandonar la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat. El comunicat d'Esquerra també diu, però, que tots dos partits han coincidit en continuar mantenint contactes. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja ha contestat.
Aquellas fuerzas políticas que están negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas a nivel nacional que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían?
El que sí que sabem, però, és que Gabriel Rufián ha posat damunt la taula les exigències d'Esquerra Republicana que impliquen crear una taula de negociació política, això sí, si es preveu el dret a l'autodeterminació.
Aquest és un dels punts que demanen els republicans si els socialistes volen la seva abstenció per fer possible la investidura de Sánchez. Ho ha dit a la xarxa el president del grup d'Esquerra a la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras.
El que demanem a canvi d'una abstenció perquè es faci un govern progressista, doncs és una cosa molt clara, és una taula de negociació, és seure i parlar, sortir d'aquest marc mental que ens hem volgut portar a la dreta més reaccionària espanyola, de que això és un problema de convivència i d'aldarulls el que viu Catalunya i no el que és real, que és un conflicte polític, que és una qüestió de democràcia.
Damunt la taula torna la declaració de Pedralbes com a solució per començar a desencallar la situació. Una declaració signada el desembre passat on es reconeixia l'existència d'un conflicte polític i es definien espais de diàleg per avançar cap a una resposta democràtica a les demandes dels catalans.
Sobre això, avui la presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, creu que podria ser un bon punt de partida. Són declaracions al programa Aquí amb Josep Cuní de la cadena SER Catalunya.
Si és un acord en el qual no, les parts estàvem d'acord, podria ser un punt de partida sobre el qual podem avançar cap a un acord que permeti governar Espanya i impulsar les polítiques que necessitem.
Contactes que hauran de continuar al llarg dels propers dies perquè el recompte del vot exterior ha complicat encara més la investidura a Sánchez. De fet, ha tret un escó al PNB en favor del Partit Popular.
I encara en clau política, d'aquí uns minuts, el ple d'Arenys de Munt ha d'aprovar una declaració institucional en defensa de la mesa del Parlament, amenaçada pel Tribunal Constitucional per haver permès la votació d'una moció sobre l'autodeterminació presentada per la CUP. La declaració serà previsiblement aprovada per totes les forces sobiranistes al consistori d'Arenys. Ràdio Arenys de Munt, Pau Casals.
Aquesta declaració institucional comptarà amb el suport de totes les forces independentistes del consistori. Lluís Campassol, portaveu de Junts per Arenys de Munt, ha avançat que la declaració denuncia aquest procés judicial i exigeix el diàleg entre Espanya i Catalunya.
Com a punts destacables d'aquesta declaració institucional, doncs el que fem és denunciar aquest procés judicial que se celebrarà, perquè pensem doncs, que van actuar d'acord amb el reglament del Parlament de Catalunya i amb la finalitat en tot moment al debat polític parlamentari. un dels altres punts és exigir al govern de l'Estat que qualsevol solució al conflicte entre Catalunya i Espanya passi pel diàleg polític, i reclamar-li que l'estratègia de coacció institucional contra les institucions catalanes, els electes i els moviments polítics i socials només contribueix a fer crònic el conflicte i degrada la democràcia.
Primerament, aquesta declaració institucional estava recollida com una moció presentada per Junts per Arenys de Munt.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Crida del Banc dels Aliments per apuntar-s'hi de voluntari en la nova edició del Gran Recapte, que es farà divendres i dissabte de la setmana que ve. Diu que en falten 9.000 per tot Catalunya. Sobretot es necessita recollir oli, llet i conserves. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els quatre bancs dels aliments de Catalunya necessiten 28.000 voluntaris per recollir oli, conserves i llet als establiments i dur-los i classificar-los al nou local ubicat al Cim Vallès. Però enguany els voluntaris van tard i encara en falten 9.000 per poder ajudar gairebé 200.000 persones. El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, ha dit, però, que no són pessimistes.
Nosaltres no som pessimistes, però si no, no seríem voluntaris. Per tant, estem segurs que els voluntaris s'apuntaran i s'inscriuran. El que passa és que ens fan patir. Ens fan patir perquè s'inscriuen a l'última hora i tota la logística es complica. Però estic segur que farem el que hem fet cada any.
Una novetat d'aquest any és que els mercats municipals de Barcelona recolliran productes frescos. Es farà bescanviant tiquets per valor de 3 euros a les parades. Aquests diners serviran a entitats socials dels barris, comprar peix, ous i carn del valor proteínic. També es poden fer donacions d'aliments al web granrecaptaonline.com.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat un edifici ocupat per 12 famílies al barri de Balàfia, a Lleida. Els veïns denuncien que el desallotjament s'hagi fet amb l'absència dels serveis socials de la paeria i que l'acció s'hagi fet mentre negociaven una solució amb la Sareb, propietaris de l'immoble. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Segons la PA i els propis inquilins, no se'ls havia avisat. Ho ha explicat la Milauda, que és veïna d'aquest bloc.
Es que hoy por la mañana, y estaba trabajando, me llamaron los vecinos y me dijeron que aquí hay policía. Cuando llegué no me dejaron entrar. Al final, negociando con ellos, sí que me dejaron entrar. Cuando entré, es un caos dentro. Nos tratan, sabes, como animales, no como personas. Cállate, te empujones.
Des de l'Ajuntament de Lleida, el tinent d'alcalde, Sergi Talamonte, ha explicat que es trobaven en negociacions amb l'empresa per reallotjar les famílies i que la setmana passada van acordar amb la Sareb que tindrien el temps necessari per a dur a terme aquesta reubicació.
L'Ajuntament de Lleida va entrar a negociar amb la Sareb en el mateix moment que vam saber que s'havien trencat les negociacions amb la PA per a reubicar les famílies que hi havia al bloc de l'obra social de la PA.
El tinent d'alcalde ha afirmat que estan atenent les famílies i buscant allotjament d'urgència, que tenen disponibles 3 habitatges. Talamonte ha volgut desmentir també que no hi hagués cap membre de serveis socials, tal com havien denunciat els inquilins i membres de la PA.
I a Tarragona, desmantellada una xarxa que falsejava contractes de lloguer i arreglava matrimonis per estrangers al Baix Camp. La xarxa tenia l'epicentre en una immobiliària i gestoria de Cambrils. En el marc de l'operació, els agents han detingut 12 persones, 6 d'ells en aquest municipi del Baix Camp i els altres a Màlaga. A aquesta hora, tots han quedat en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'octubre de 2018, la policia espanyola va descobrir que en un bloc de Cambrils hi havia diverses persones empadronades de manera fictícia. A partir d'aquí es va iniciar un operatiu que va concloure que l'immoble era propietat d'un ciutadà espanyol i que els inquilins havien presentat a l'Ajuntament un contracte de lloguer en el qual s'usurpava la identitat d'una altra persona amb la finalitat de poder-se empadronar. A banda, els apartaments del bloc també es llogaven de manera legal a persones estrangeres i servien per captar ciutadans d'origen nigerià amb la intenció d'arreglar matrimonis. La investigació va concloure que els autors intel·lectuals de l'entramat eren els dos propietaris d'una gestoria immobiliària de Cambrils que s'encarregaven d'assessorar i de donar forma legal a la xarxa criminal. Per tant, en el marc d'aquesta operació policial s'han detingut 12 persones, 5 a Cambrils i 7 a Màlaga, i es preveuen fer 6 arrestos més, segons la policia. Tots ells ja estan en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial. N'hi ha 5 que també estan acusats d'afavorir la immigració il·legal i un altre a qui també s'acusa d'usurpació d'estat civil i estafa.
Música. Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a l'Espluga de Francolí, on els veïns han organitzat la Riu Muntada. Es tracta d'un cap de setmana solidari ple d'activitats amb l'objectiu de recaptar fons pels afectats per al desbordament del riu Francolí. Ara fa gairebé un mes. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Amb el nom de la Riu Muntada, l'Espluga de Francolí ha preparat 3 dies d'activitats per tots els públics amb l'objectiu de recuperar fons per als damnificats de la riuada del 22 d'octubre. Música, tastos de vins, taules rodones, espectacles infantils, màgia, ioga i un dinar popular són alguns dels molts actes que es faran del 22 al 24 de novembre en diversos espais del municipi. Un dels actes destacats serà una performance que recorrerà el riu i on s'haurà d'adquirir un paraigua per poder-hi participar. Un acte que servirà per retre homenatge, tal com explica el portaveu de la riuada solidària, Roger Òdena.
Aquest acte serà per de fer l'homenatge, doncs de fer un acte de record de tota la riuada de solidaritat que hi ha hagut durant aquest mes a l'Espluga de Francolí.
Els voluntaris de la riuada solidària han preparat el programa d'actes gràcies a les desenes d'aportacions de persones, entitats i grups musicals que hi han volgut participar de manera desinteressada.
I a Cunit, al Baix Penedès, la policia local es modernitza i aprofiten els avantatges i facilitats de les noves tecnologies. Aquesta setmana els agents municipals han deixat enrere el paper i han començat a posar les multes a través del telèfon mòbil via Bluetooth. Bellvei Ràdio, David Canto.
Segons han explicat des de l'Ajuntament de Cunit, els agents de la policia usaran aparells de telefonia mòbil que estaran enllaçats via Bluetooth amb impressores digitals i amb una aplicació. Això permetrà, segons el consistori, que la tramitació de l'expedient sancionador sigui més ràpida i més eficaç alhora que el cos de la policia abandonarà el procediment habitual del talonari de paper. D'altra banda, els agents de la policia local de Cunit han estrenat aquest mes una nova uniformitat policial per adaptar-se a una resolució de la Generalitat de Catalunya. La norma té com a principal objectiu consensuar un model d'uniformitat bàsica per a totes les policies locals de Catalunya per avançar, diuen, en la concreció de les directrius bàsiques d'aquesta homogeneïtzació de la uniformitat de les policies locals, segons han apuntat des de l'Ajuntament de Cunit.
En cultura, el poeta i arquitecte Joan Margarit és el nou Premi Cervantes de les Lletres. De fet, és el primer escriptor en guanyar-lo per una trajectòria en llengua catalana. El jurat del guardó assegura que Margarit representa la pluralitat de la cultura peninsular en una dimensió universal de gran mestratge. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És el cinquè escriptor poeta català que aconsegueix el premi i l'ha rebut amb naturalitat. Li han concedit el premi per la seva obra poètica de fonda transcendència i lúcid llenguatge sempre innovador i que ha enriquit tant la llengua espanyola com la catalana. Diu que sempre porta un poema a la butxaca i el català és la seva primera llengua, però després sempre el reescriu en castellà.
Mira, jo porto sempre un poema a la butxaca. Porto un, ara en porto un. Llavors, aquest poema durarà, pot durar un mes o pot durar 5 mesos, depèn. Al cap d'un parell de dies ja en porto 2 de poemes, perquè és la meva manera de treballar. Porto el català i el castellà.
Recomana que aquells que vulguin començar a llegir la seva obra comencin per Joana. El maig passat va guanyar el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana i avui el Cervantes, dotat amb 150.000 euros. Amb Margarit ja són 5 els autors catalans que han guanyat el prestigiós guardó. Margarit, però, és l'únic dels premiats catalans que ha desenvolupat la seva carrera literària en llengua catalana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui s'han presentat els campionats de Catalunya universitaris coordinats enguany per la Universitat Autònoma de Barcelona.
El pavelló municipal Nord Sabadell ha acollit l'acte de presentació oficial dels campionats de Catalunya universitaris 2019-2020. El curs passat, més de 6.000 estudiants van participar entre totes les activitats i disciplines d'equip o individuals. La majoria de competicions es disputaran a diverses instal·lacions de la ciutat de Sabadell. Ens ho explica el company d'esports de la xarxa, José Gallardo.
El pavelló municipal Nord Sabadell ha acollit aquest migdia l'acte de presentació oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris 2019-2020 que coordina aquest any la Universitat Autònoma de Barcelona i que es desenvoluparà íntegrament a la ciutat de Sabadell. Els campionats es desenvoluparan entre aquest mes de novembre i el març del 2020 i participaran més de 7.000 estudiants de les 12 universitats catalanes. Més d'un centenar d'equips participaran en competicions d'equip, les 8 disciplines de les que consta els Jocs Universitaris, i pel que fa als esports individuals hi ha haurà 18 disciplines de proves individuals que es desenvoluparan a diferents campus universitaris i altres espais. La xarxa de televisions locals oferirà les retransmissions en directe de les finals i en diferit altres partits, així com reportatges específics.
En futbol, l'Andorra guanya a l'Andratx i se sumarà als altres 9 equips que quedaran al bombo del sorteig de la Copa del Rei.
Diumenge es coneixeran els aparellaments de la primera ronda de la competició del CAU i els andorrans hi seran 24 anys després. S'enfrontaran a un equip de primera. Gabri García és l'entrenador de l'Andorra.
Un partit d'aquests que és difícil entrar al camp perquè, bueno, per tot, per lo que et jugues, sobretot, pel clima, per la temperatura, pel rival, una mica que no el coneixes gaire. Ens ha anat molt bé, sobretot, fica'ns molt ràpid, al minut 3, em sembla que ha sigut per davant, això ha sigut clau.
També seran a la Copa l'Hospitalet, el Nàstic, el Cornellà, el Lleida Esportiu, el Badalona, l'Olot, el Llagostera, l'Espanyol i el Girona. El Barça s'incorporarà a la competició en una ronda posterior.
Més futbol, el Peralada es reforça.
Amb el davanter veneçolà Sergio Álvarez, que arriba procedent del Figueres, on havia començat aquesta temporada i també havia jugat l'anterior. Abans havia passat per l'Olot i pel futbol italià. El conjunt xampanyer, que enguany juga a tercera divisió, comença a adaptar-se a la categoria i ha sumat 13 dels darrers 18 punts en joc.
En hoquei, avui es juga un duel pel lideratge a la Nacional Catalana masculina.
El partit pendent de la novena jornada enfrontarà a partir de 9:45 el Tona i el Congrés de la Sagrera. Un duel que enfronta dos dels equips més en forma del grup B de la màxima categoria catalana. El Congrés és co-líder amb 15 punts, els mateixos que té el Cerdanyola, i el Tona és quart, a només 2 punts. En cas d'empat o victòria, el conjunt barceloní se situarà primer en solitari, mentre que els osonencs es col·locaran primer si guanyen.
Més hoquei patins, l'Igualada és la gran revelació de la temporada.
Els de la Noia són segons a la classificació després de guanyar 7 partits i perdre només amb el líder, el Liceo Gallec. L'Igualada Rigat té dissabte una cita europea en la que aprofitarà per donar l'oportunitat als jugadors més joves.
Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Guillemina Fleming. El 1879, Guillemina Patton Stephen Fleming tenia 23 anys i estava embarassada. Havia viatjat des de la seva Escòcia natal fins a Boston, als Estats Units, juntament amb el seu marit. Però quan aquest va saber que estava embarassada, la va abandonar. Així, les coses no pintaven massa bé per aquella noia jove. Estava sola, sense diners, i s'enfrontava a ser mare soltera en un país estranger. Es va afanyar a buscar feina i en va trobar com a servent de l'Observatori de la Universitat de Harvard. A Escòcia havia exercit com a professora, però ara necessitava una feina urgent i va agafar la primera que va trobar. El que encara no sabia era que aquella feina la duria a una exitosa carrera com a astrònoma. El director de l'Observatori, Edward Pickering, tenia un equip de dones computadores que es dedicaven a analitzar imatges captades amb els telescopis de Harvard i d'altres centres. En calculaven la brillantor, la posició i les característiques de milers i milers d'estrelles. Fleming va començar com a dona a fer feines, però Pickering va veure un important potencial en ella i ben aviat la va fitxar com a dona calculadora. Al principi, només havia d'aplicar un mètode de càlcul per analitzar les fotografies i imatges de les estrelles, però ben aviat ja va començar a descobrir astres importants, estrelles noves que havien explotat, nanes blanques i altres cossos celestes. Per exemple, l'any 1888 va ser la primera d'observar una nebulosa molt coneguda avui en dia, la nebulosa del Cap de Cavall. Al llarg de la seva carrera va descobrir 57 nebuloses més, 310 estrelles variables, 10 noves i altres cossos celestes. També va establir els primers estàndards fotogràfics de magnitud, utilitzats per a mesurar la brillantor d'algunes estrelles. En pocs anys, va assumir el lideratge del grup de dones calculadores i les dirigia amb una disciplina implacable, sent temuda i admirada a parts iguals. A més, va corregir tots els originals de les publicacions de l'Observatori. Va advocar obertament per altres dones i les va promoure perquè fossin contractades. Va participar en la confecció del catàleg Draper, on es va classificar 10.000 estrelles, i va publicar dos articles a la prestigiosa revista The Astrophysical Journal sobre dues estrelles variables que ell havia descobert. El 1899, el seu treball va ser reconegut públicament per la Harvard Corporation, que li va concedir el lloc de conservadora de l'Arxiu de Fotografies Astronòmiques. Va morir el 1911 a l'edat de 54 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Clara Ponsatí en llibertat i sense retirada del passaport. És la decisió de la justícia escocesa després que Ponsatí s'entregués aquest matí a una comissaria d'Edimburg, Montse Manent.
El seu advocat, Amer Anwar, ha avançat que l'estratègia de la defensa passa per posar de manifest que el delicte de sedició a Escòcia no existeix.
Creiem que això és un abús del procés d'extradició, un abús de l'ordre d'arrest europea. El delicte de sedició és un crim del segle XVI que va ser creat per reis i reines per aturar les revoltes de classe de la gent que reclamava els seus drets. Afortunadament, a Escòcia la sedició es va abolir ja fa molt de temps. Nosaltres ens basarem en aquest fet i en la greu vulneració de drets humans en el procés espanyol.
Esquerra Republicana manté el no a la investidura de Pedro Sánchez, però obre la porta a continuar negociant.
És el resultat de la primera reunió que han mantingut aquest dijous al Congrés dels Diputats la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el diputat electe d'Esquerra, Gabriel Rufián. Aquesta és la resposta del president en funcions, Pedro Sánchez.
Aquelles forces polítiques que estan negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas a nivel nacional que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían?
Crida del Banc dels Aliments per apuntar-se de voluntari en la nova edició del Gran Recapte que es farà divendres i dissabte de la setmana que ve.
Els responsables de l'entitat busquen 9.000 voluntaris més per tot Catalunya. Així ho ha assegurat el director del Banc dels Aliments a Barcelona, Lluís Fatjó.
Nosaltres no som pensimistes, però si no, no seríem voluntaris. Per tant, estem segurs que els voluntaris s'apuntaran i s'inscriuran. El que passa és que ens fan patir. Ens fan patir perquè s'inscriuen a l'última hora i tota la logística es complica. Però estic segur que farem el que hem fet cada any.
Desmantellada una xarxa que falsejava contractes de lloguer i arreglava matrimonis per estrangers a Cambrils, al Baix Camp.
L'operació ha acabat amb 12 detinguts que a aquesta hora han quedat en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial.
La nova ràdio, David Fernández.
La investigació va concloure que els autors intel·lectuals de l'entramat eren els dos propietaris d'una gestoria immobiliària de Cambrils que s'encarregaven d'assessorar i de donar forma legal a la xarxa criminal. Per tant, en el marc d'aquesta operació policial, s'han detingut 12 persones, 5 a Cambrils i 7 a Màlaga, i es preveuen fer 6 arrestos més, segons la policia. Tots ells ja estan en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial.
I en cultura, Joan Margarit, primer escriptor que guanya el Cervantes per una trajectòria en llengua catalana.
És el premi més important de les lletres hispàniques. El poeta lleidatà s'ha referit al castellà i al català en roda de premsa poc després de conèixer la concessió del guardó.
Jo concretament en tinc dues perquè gràcies al general Franco, que me la va fotre patades a dins però me la va col·locar, va, la llengua és innocent i per tant gràcies a això en tinc dues de llengües, la materna, que és el català, i la que no penso retornar-li a aquell senyor. Me l'he quedada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minvarà fins a quedar el cel poc o mig ennuvolat.
Si bé, el terç nord romandrà molt ennuvolat o cobert, amb la possibilitat de precipitació feble amb una cota de neu que baixarà fins als 800 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 11 i 16 graus en general, si bé el Pirineu serà més baixa. Els models indiquen que la temperatura continuarà baixant els pròxims dies amb l'arribada d'una baixa que, a més, contribuirà a portar nevades al Pirineu. Malgrat tot, la massa d'aire serà freda i seca i, per tant, les nevades fora del Pirineu seran poc probables. Pel que fa al vent, bufaran els components nord i oest, amb alguns cops forts de tramuntana al nord de la Costa Brava i de mestral a les Terres de l'Ebre. La situació marítima estarà lleugerament alterada, sobretot a les zones més ventades, amb predomini de la maror a mares de fort. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a aquesta hora veiem per càmeres complicacions habituals d'hora punta a les entrades i sortides a Barcelona, per exemple a la 2, amb molta intensitat a Sant Joan d'Espí en direcció Lleida, també la B23, que registra cues a Esplugues de Llobregat per accedir a l'Avinguda Diagonal i també al Papiol en direcció a la P7 en sentit Girona. La B30 és una altra via amb molt volum de trànsit, amb trams de lentitud tant a Cerdanyola en direcció Girona com a Barberà en direcció Tarragona. Compta també amb la C58, encara molt carregada a Montcada, fins l'entrada a l'Avinguda Meridiana, i veiem un tram de cues a la C59 a Palau Solità i Plegamans en direcció Caldes de Montbui. Les rondes també força plenes a aquesta hora, sobretot la B20 en direcció Trinitat. Això seria el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La justícia escocesa deixa en llibertat l'exconsellera Clara Ponsatí i li manté el passaport. Ara la pròxima vista del cas serà el 12 de desembre.
El jutge ha decidit a primera hora de la tarda deixar en llibertat l'exconsellera d'Educació després que Ponsatí s'entregués aquest matí a una comissaria d'Edimburg acompanyada del seu advocat, Amer Anwar, que abans de comparèixer davant del jutge ja ha avançat que l'estratègia de la defensa passa per posar de manifest que el delicte de sedició a Escòcia no existeix.
Creiem que això és un abús del procés d'extradició, un abús de l'ordre d'arrest europea. El delicte de sedició és un crim del segle XVI que va ser creat per reis i reines per aturar les revoltes de classe de la gent que reclamava els seus drets. Afortunadament, a Escòcia la sedició es va abolir ja fa molt de temps. Nosaltres ens basarem en aquest fet i en la greu vulneració de drets humans en el procés espanyol.
A la sortida dels jutjats, Anwar ha llegit un comunicat en què assegura que l'euroordre està plena d'errors i contradiccions. Ha denunciat també que es tracta d'un judici polític.
Doncs a la llibertat provisional de Ponsatí s'hi suma també la petició de la defensa de Jordi Cuixart, que ha demanat la nul·litat de la sentència del Tribunal Suprem, que condemna a 9 anys de presó el president d'Òmnium Cultural. Considera que la sentència és desproporcionada i que durant el judici es van vulnerar diversos drets.
Drets com ara la presumpció d'innocència o la llibertat d'expressió. En l'escrit, l'advocat Benet Salellas també argumenta que el jutge Manuel Marchena té una posició ideològica concreta sobre la sobirania de Catalunya que suposa un prejudici a l'hora de dictar sentència. A més, considera que no hi ha cap prova que justifiqui la condemna per sedició. Per Salellas, hi ha una falta de proves que evidencia que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència de Cuixart i de la resta de condemnats.
Quan nosaltres veiem que en aquests fets es diu que hi ha hagut violència, que hi ha hagut impediment al desenvolupament de l'activitat judicial, que hi ha hagut alteració de la normalitat en l'actuació de l'administració de justícia, nosaltres ens preguntem quines proves han servit perquè el tribunal arribi a aquestes conclusions, perquè en la realitat que nosaltres hem viscut a Catalunya no es va viure la realitat que s'explica.
Encara al voltant de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, avui s'ha presentat l'informe que ha elaborat l'organització International Trial Watch, que denuncia la vulneració massiva de drets humans i considera que tant la sentència com les condemnes trenquen clarament el principi de legalitat constitucional.
L'organització, formada per reconeguts juristes nacionals i internacionals, ha presentat aquest matí les conclusions del seu estudi basat en l'observació de totes les sessions del judici i l'anàlisi de la sentència. En declaracions al programa El Far de la Xarxa, el portaveu de Trial Watch, Robert Sabata, ha acusat els magistrats del Tribunal Suprem que han jutjat el cas de falta d'imparcialitat.
Un fet molt important és que els propis magistrats, per la seva ideologia nacionalista espanyola, són una part interessada en el procés i, per tant, no poden veure imparcialitat. És evident que tenen un problema d'imparcialitat, a part del problema d'independència general que té la justícia a aquests nivells de l'estat espanyol.
Per Sabata hi ha hagut vulneracions molt clares sobre el dret de tenir un procés just, començant, segons ell, pel fet que el judici s'hauria d'haver fet a Catalunya, vulnerant el dret a segona instància. També ha criticat la presència de Vox com a acusació particular i el tracte discriminatori dels testimonis de les defenses.
I l'Audiència Nacional podria obrir una macrocausa per terrorisme pels aldarulls posteriors a la sentència del procés. El jutge que instrueix la causa contra els CDRs detinguts en l'operació Judas, Manuel García Castellón, estudia agrupar tots els casos relacionats amb les mobilitzacions contra la sentència, inclosos els de Tsunami Democràtic.
Fonts jurídiques expliquen que les investigacions judicials voldrien arribar fins als líders d'aquestes accions, que l'Audiència Nacional no descarten que siguin dirigents de formacions polítiques sobiranistes. De fet, García Castellón ja va ser el jutge que el 18 d'octubre va ordenar el tancament de la web de Tsunami Democràtic amb l'argument que hi veia indicis de terrorisme.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Esquerra Republicana manté el no a la investidura de Pedro Sánchez, però obre la porta a continuar negociant.
És el resultat de la primera reunió que han mantingut aquest dijous al Congrés dels Diputats la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i el diputat electe d'Esquerra, Gabriel Rufián.
L'abstenció dels 13 diputats republicans és pràcticament imprescindible perquè pugui tirar endavant la coalició entre socialistes i Unides Podemos. La postura dels republicans s'ha donat a conèixer després de la trobada a través d'un comunicat.
Un text que afegeix que durant la conversa no hi ha hagut cap indici que el Partit Socialista pensi abandonar la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat. El comunicat d'Esquerra també diu, però, que tots dos partits han coincidit en continuar mantenint contactes. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja ha contestat.
Aquelles forces polítiques que estan negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas a nivel nacional que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían?
El que sí que sabem, però, és que Gabriel Rufián ha posat damunt la taula les exigències d'Esquerra Republicana que impliquen crear una taula de negociació política, això sí, si es preveu el dret a l'autodeterminació.
Aquest és un dels punts que demanen els republicans si els socialistes volen la seva abstenció per fer possible la investidura de Sánchez. Ho ha dit a la xarxa el president del grup d'Esquerra, la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras.
El que demanem a canvi d'una abstenció o perquè es faci un govern progressista, doncs és una cosa molt clara, és una taula de negociació, és seure i parlar, sortir d'aquest marc mental que ens hem volgut portar a la dreta més reaccionària espanyola, de que això és un problema de convivència i d'aldarulls, el que viu Catalunya, i no el que és real, que és un conflicte polític, que és una qüestió de democràcia.
Damunt la taula torna la declaració de Pedralbes com a solució per començar a desencallar la situació. Una declaració signada el desembre passat on es reconeixia l'existència d'un conflicte polític i es definien espais de diàleg per avançar cap a una resposta democràtica a les demandes dels catalans.
Sobre això, avui la presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, creu que podria ser un bon punt de partida. Són declaracions del programa Aquí amb Josep Cuní de la cadena SER Catalunya.
Si és un acord en el qual no, les parts estàvem d'acord, podria ser un punt de partida sobre el qual podem avançar cap a un acord que permeti governar Espanya i impulsar les polítiques que necessitem.
Contactes que hauran de continuar al llarg dels propers dies perquè el recompte del vot exterior ha complicat encara més la investidura de Sánchez. De fet, ha restat un escó al PNB i l'ha sumat al Partit Popular.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Crida del Banc dels Aliments per apuntar-s'hi de voluntari en la nova edició del Gran Recapte, que es farà divendres i dissabte de la setmana que ve. Diu que en falten 9.000 per tot Catalunya. Sobretot es necessita recollir oli, llet i conserves. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Els quatre bancs dels aliments de Catalunya necessiten 28.000 voluntaris per recollir oli, conserves i llet als establiments i dur-los i classificar-los al nou local ubicat al Cim Vallès. Però enguany els voluntaris van tard i encara en falten 9.000 per poder ajudar gairebé 200.000 persones. El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Viles, ha dit, però, que no són pessimistes.
Nosaltres no som pessimistes, però si no, no seríem voluntaris. Per tant, estem segurs que els voluntaris s'apuntaran i s'inscriuran. El que passa és que ens fan patir. Ens fan patir perquè s'inscriuen a última hora i tota la logística es complica. Però estic segur que farem el que hem fet cada any.
Una novetat d'aquest any és que els mercats municipals de Barcelona recolliran productes frescos. Es farà bescanviant tiquets per valor de 3 euros a les parades. Aquests diners serviran a entitats socials dels barris, comprar peix, ous i carn del valor proteínic. També es poden fer donacions d'aliments al web granrecaptaonline.com.
Desmantellada una xarxa que falsejava contractes de lloguer i arreglava matrimonis per estrangers al Baix Camp. La xarxa tenia l'epicentre en una immobiliària i gestoria de Cambrils. En el marc de l'operació, els agents han detingut 12 persones, 6 d'ells en aquest municipi del Baix Camp i els altres a Màlaga. A aquesta hora tots han quedat en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en documental. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'octubre de 2018, la policia espanyola va descobrir que en un bloc de Cambrils hi havia diverses persones empadronades de manera fictícia. A partir d'aquí es va iniciar un operatiu que va concloure que l'immoble era propietat d'un ciutadà espanyol i que els inquilins havien presentat a l'Ajuntament un contracte de lloguer en el qual s'usurpava la identitat d'una altra persona amb la finalitat de poder-se empadronar. A banda, els apartaments del bloc també es llogaven de manera legal a persones estrangeres i servien per captar ciutadans d'origen nigerià amb la intenció d'arreglar matrimonis. La investigació va concloure que els autors intel·lectuals de l'entramat eren els dos propietaris d'una gestoria immobiliària de Cambrils que s'encarregaven d'assessorar i de donar forma legal a la xarxa criminal. Per tant, en el marc d'aquesta operació policial s'han detingut 12 persones, 5 a Cambrils i 7 a Màlaga, i es preveuen fer 6 arrestos més, segons la policia. Tots ells ja estan en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial. N'hi ha 5 que també estan acusats d'afavorir la immigració il·legal i un altre a qui també s'acusa d'usurpació d'estat civil i estafa.
I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han desallotjat un edifici ocupat per 12 famílies al barri de Balàfia. Els veïns denuncien que el desallotjament s'hagi fet amb l'absència dels serveis socials de la paeria i que l'acció s'hagi fet mentre negociaven una solució amb la Sareb, els propietaris de l'immoble. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Segons la PA i els propis inquilins, no se'ls havia avisat. Ho ha explicat la Milauda, que és veïna d'aquest bloc.
Es que hoy por la mañana y estaba trabajando, me llamaron los vecinos y me dijeron que aquí hay policía. Cuando llegué no me dejaron entrar. Al final, negociando con ellos, sí que me dejaron entrar. Cuando entré, es un caos dentro. Nos tratan, sabes, como animales, no como personas. Cállate, te empujones.
Des de l'Ajuntament de Lleida, el tinent d'alcalde, Sergi Talamonte, ha explicat que es trobaven en negociacions amb l'empresa per reallotjar les famílies i que la setmana passada van acordar amb la Sareb que tindrien el temps necessari per a dur a terme aquesta reubicació.
L'Ajuntament de Lleida va entrar a negociar amb la Sareb en el mateix moment que vam saber que s'havien trencat les negociacions amb la PA per a reubicar les famílies que hi havia al bloc de l'obra social de la PA.
El tinent d'alcalde ha afirmat que estan atenent les famílies i buscant allotjament d'urgència i que tenen disponibles 3 habitatges. Talamonte ha volgut desmentir també que no hi hagués cap membre de serveis socials tal com havien denunciat els inquilins i membres de la PA.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a l'Espluga de Francolí, on els veïns han organitzat la Riumuntada. Es tracta d'un cap de setmana solidari ple d'activitats amb l'objectiu de recaptar fons pels afectats per al desbordament del riu Francolí ara fa gairebé un mes. L'Espluga FM, Pep Morató, bona tarda.
Bona tarda. Amb el nom de la Riumuntada, l'Espluga de Francolí ha preparat 3 dies d'activitats per tots els públics amb l'objectiu de recuperar fons per als damnificats de la riuada del 22 d'octubre. Música, tastos de vins, taules rodones, espectacles infantils, màgia, ioga i un dinar popular són alguns dels molts actes que es faran del 22 al 24 de novembre en diversos espais del municipi. Un dels actes destacats serà una performance que recorrerà el riu i on s'haurà d'adquirir un paraigua per poder-hi participar. Un acte que servirà per retre homenatge, tal com explica el portaveu de la Riuada Solidària, Roger Òdena.
Aquest acte serà, a part de fer l'homenatge, doncs de fer un acte de record de tota la Riuada de Solidaritat que hi ha hagut durant aquest mes a l'Espluga de Francolí.
Els voluntaris de la Riuada Solidària han preparat el programa d'actes gràcies a les desenes d'aportacions de persones, entitats i grups musicals que hi han volgut participar de manera desinteressada.
I a Cunit, al Baix Penedès, la policia local es modernitza i aprofiten els avantatges i facilitats de les noves tecnologies. Aquesta setmana, els agents municipals han deixat enrere el paper i han començat a posar les multes a través del telèfon mòbil via Bluetooth. BeiBei Ràdio, David Canto.
Segons han explicat des de l'Ajuntament de Cunit, els agents de la policia usaran aparells de telefonia mòbil que estaran enllaçats via Bluetooth amb impressores digitals i amb una aplicació. Això permetrà, segons el consistori, que la tramitació de l'expedient sancionador sigui més ràpida i més eficaç, alhora que el cos de la policia abandonarà el procediment habitual del talonari de paper. D'altra banda, els agents de la policia local de Cunit han estrenat aquest mes una nova uniformitat policial per adaptar-se a una resolució de la Generalitat de Catalunya. La norma té com a principal objectiu consensuar un model d'uniformitat bàsica per a totes les policies locals de Catalunya per avançar, diuen, en la concreció de les directrius bàsiques d'aquesta homogeneïtzació de la uniformitat de les policies locals, segons han apuntat des de l'Ajuntament de Cunit.
En cultura, el poeta i arquitecte Joan Margarit és el nou Premi Cervantes de les... De fet, és el primer escriptor en guanyar-lo per una trajectòria en llengua catalana. El jurat del guardó assegura que Margarit representa la pluralitat de la cultura peninsular en una dimensió universal de gran mestratge. El nou Cervantes ha atès els mitjans en una roda de premsa aquesta tarda a Barcelona. Hi ha anat en Pep Carbonell. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. És el cinquè escriptor poeta català que aconsegueix el premi i l'ha rebut amb naturalitat. Li han concedit el premi per la seva obra poètica de fonda transcendència i lúcid llenguatge sempre innovador i que ha enriquit tant la llengua espanyola com la catalana. Diu que sempre porta un poema a la butxaca i el català és la seva primera llengua, però després sempre el reescriu en castellà.
Mira, jo porto sempre un poema a la butxaca. Porto un, ara en porto un. Llavors, aquest poema durarà, pot durar un mes o pot durar cinc mesos, depèn. Al cap d'un parell de dies ja en porto dos de poemes, perquè és la meva manera de treballar. Porto el català i el castellà.
Recomana que aquells que vulguin començar a llegir la seva obra comencin per Joana. El maig passat va guanyar el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana i avui el Cervantes, dotat amb 150.000 euros. Amb Margarit ja són 5 els autors catalans que han guanyat el prestigiós guardó. Margarit, però, és l'únic dels premiats catalans que ha desenvolupat la seva carrera literària en llengua catalana.
Doncs precisament un altre escriptor català, Pere Calders, serà el protagonista de l'onzena edició del Correllengua del Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell. Ràdio Ponent, Alba Mor.
El Palau d'Anglesola celebra l'onzena edició del Correllengua del municipi dissabte, dia 16. En aquesta ocasió, la jornada està dedicada a l'escriptor Pere Calders i donarà el seu tret de sortida a les 4 de la tarda amb una lectura de contes a càrrec dels alumnes de l'escola Arnau Berenguer. Tanmateix, la il·lustradora local Conxita Botines presentarà la seva última obra, La màgia dels colors, i els veïns tindran l'oportunitat de participar en una cercavila amenitzada pels grallers de Casal Larreu i d'un concert a càrrec de músics per la llibertat de Mollerussa. Per finalitzar l'esdeveniment es durà a terme una encesa de fanalets i es llegirà un manifest elaborat per Jordi Cuixart.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui s'han presentat els campionats de Catalunya universitaris, coordinats enguany per la Universitat Autònoma de Barcelona.
El pavelló municipal Nord Sabadell ha acollit l'acte de presentació oficial dels campionats de Catalunya universitaris 2019-2020. El curs passat, més de 6.000 estudiants van participar entre totes les activitats i disciplines d'equip o individuals. La majoria de competicions es disputaran a diverses instal·lacions de la ciutat de Sabadell. La xarxa de televisions locals oferirà les retransmissions en directe de les finals i en diferit altres partits, així com reportatges específics. El director del Servei d'Activitat Física de la UAB, Andreu Benet, explica que la participació de les dones als campionats va en augment.
Sobretot també la participació de les dones. Els primers anys, fins a l'any 2000, un 20-23%, 24% eren dones i un 75% eren homes, o un 80%, i avui estem al 54% d'homes i al 46% de dones. Aquest és un gran avenç que va paral·lel a la participació de la dona en tot el que és les activitats, l'activitat física, no? La participació en esdeveniments esportius més enllà de les competicions.
En hoquei patins, l'Igualada és la gran revelació de la temporada.
Els de la Noia són segons a la classificació després de guanyar 7 partits i perdre només amb el líder, el Liceo Gallec. L'Igualada-Rigat té dissabte una cita europea en la que aprofitarà per donar l'oportunitat als jugadors més joves. La contundent victòria per 1-10 del partit d'anada a Suïssa davant el Wimmis fa que els catalans tinguin ja gairebé garantida la seva presència als vuitens de final de la Copa de la Cers. Escoltem Francesc Linares en declaracions a la xarxa.
L'eliminatòria la vam encarrilar molt bé ja, a més vam fer un molt bon partit. I a pesar que el rival podia ser algo més dèbil, però la veritat és que vam fer la feina molt ben feta i donaré descans a Tom Baliu, a Sergi Pla i a l'Agi, el porter. I així d'aquesta manera pues, entro gent jove, gent juniors que tinc, els joves que han jugat menys minuts i vull fer un partit per guanyar-lo i a veure si som capaços d'oferir el bon joc que estem oferint sense en Ton, sense en Sergi, no? I agafant altres rols als altres jugadors.
Més avui es juga un duel pel lideratge a la Nacional Catalana Masculina.
El partit pendent de la novena jornada enfrontarà a partir de 2:15 el Tona i el Congrés de la Sagrera. Un duel que enfronta dos dels equips més en forma del grup B de la màxima categoria catalana. El Congrés és co-líder amb 15 punts, els mateixos que té el Cerdanyola, i el Tona és quart a només 2 punts. En cas d'empat o victòria, el conjunt barceloní se situarà primer en solitari, mentre que els osonencs es col·locaran primer si guanyen.
En futbol, l'Andorra guanya a l'Andratx i se sumarà als altres 9 equips catalans que entraran al bombo del sorteig de la Copa del Rei.
Diumenge es coneixeran els aparellaments de la primera ronda de la competició del CAU i els andorrans hi seran 24 anys després i s'enfrontaran a un equip de primera. També seran a la Copa l'Hospitalet, el Nàstic, el Cornellà, el Lleida Esportiu, el Badalona, l'Olot, el Llagostera, l'Espanyol i el Girona. El Barça s'incorporarà a la competició en una ronda posterior.
Més futbol, el Peralada reforça.
Amb el davanter veneçolà Sergio Álvarez, que arriba procedent del Figueres, on havia començat aquesta temporada i també havia jugat l'anterior. Abans havia passat per l'Olot i pel futbol italià. El conjunt xampanyer, que enguany juga a tercera divisió, comença a adaptar-se a la categoria i ha sumat 13 dels darrers 18 punts en joc.
I en bàsquet, aquesta nit el Barça visita la pista del Madrid a l'Eurolliga.
A partir de les 9, els de Pessic, sense Àlex Abrines, afectat per un procés viral, miraran de mostrar la seva hegemonia a la competició europea a la pista del gran rival. El Barça porta un balanç de 6-1 en aquesta competició, mentre que els blancs han guanyat 4 partits i n'han perdut 3.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem com sempre demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversària, milionària, Sants del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El 17 de novembre, la Banda Municipal de Barcelona oferirà a l'Auditori un programa espectacular que inclourà, entre altres, una obra de Joaquín Rodrigo i una altra del nord-americà Schuller.
Però el plat fort serà Soulful Stones del valencià José Sunyer, que requereix dues bandes completes. Per interpretar aquesta partitura colossal, inspirada en diferents obres de Gaudí, disposarà de la participació de la Banda de l'Smoc.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
La pel·lícula Blade Runner va predir un futur on els robots costaven de distingir dels humans. Un futur on la contaminació havia arribat a tant que els rics fugien a viure a colònies especials. Els cotxes volaven i els animals eren sintètics. Aquesta era la visió del futur que l'any 1982 es projectava cap a una data més o menys concreta, el novembre de 2019. I precisament ara ens trobem al novembre de 2019 i cap d'aquestes previsions ha estat gaire encertada. És el que sol passar quan ens imaginem el futur. Creem nous mons oblidant un detall molt important. Les coses noves mai eliminen totes les coses antigues. Podem haver canviat una televisió de tub per una de pantalla plana, però perfectament mantenir una taula camilla al mig del menjador. És més, ens agrada mirar el passat tant com ens agrada mirar el futur. Prova d'això són les fires d'antiguitats, tota una antítesi del futurisme de Blade Runner. I aquest mes de novembre de 2019, el de veritat, en tenim una de les més destacades a casa nostra, Lleida Antic. Després de superar els 6.000 visitants en la 25a edició, Lleida Antic torna amb encara més força. A més, exposició de vehicles antics i clàssics, Lleida Retro, i trobada de col·leccionistes de discos de vinil. Del 22 al 24 de novembre, 26a edició de Lleida Antic, al Saló d'Antiquaris i Brocanters de Lleida. En trobareu tota la informació al web firadelleida.com/antic.
La xarxa de comunicació local.